El Pou. El projecte INMA, Infància i Medi Ambient, va néixer fa 12 anys per descriure el grau d'exposicions prenatals individuals a contaminants ambientals en el naixement i durant la infància, avaluar l'impacte de l'exposició pre- i postnatal a diversos contaminants i com alguns factors genètics i nutricionals poden modificar els efectes d'aquests contaminants en el creixement infantil. El descobrim amb un dels investigadors que hi participen, Jordi Julves, de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Jordi Julves, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, moltes gràcies per rebre'ns.
Hola, què tal? A vostès.
En primer lloc, d'una forma una mica telegràfica, què és aquest projecte INMA?
Vale, el projecte INMA és un projecte en què volem estudiar com factors ambientals, des del medi ambient fins a la nutrició, afecten a la salut infantil de les poblacions.
Es tracta, per tant, d'un estudi poblacional que el que vol descobrir és una miqueta com afecten els factors externs als nens, als nens catalans, els que participin en aquest estudi. És un estudi, però, que no és un estudi que fa una radiografia d'un moment, sinó que és un estudi continu.
Sí, senyor. És un estudi que intentem reclutar les mares a la primera visita de la ECO i poder-les seguir al llarg de la vida. Ara, per exemple, el gruix de nanos ja tenen 12 anys.
Per tant, aquest nucli professional el que fa és, des de la primera, des de pràcticament el que estan, diguem-ne, dins el ventre de la mare, fins que arriben en aquesta... Ara mateix són 12 anys, perquè aquest projecte va néixer l'any 2004, em comentaves.
Sí, la part important d'aquest projecte va ser l'any 2004. I en aquell temps el que vam fer és reclutar voluntàries que venien a la primera ECO i aleshores els hi preguntaven si volien participar en un estudi sense cap mena de retribució econòmica i aleshores els hi passàvem un qüestionari si complien els criteris d'inclusió. I a partir d'aquí, doncs, aquestes mateixes mares i els seus fills, ja nascuts, els hem anat seguint durant quasi cada any els hi fem una avaluació.
I quin tipus de proves es fan? Perquè sí que m'explicaves abans que aquest projecte, l'embrió d'aquest projecte, va néixer a la Ribera d'Ebre, a Flix, on es volia analitzar també l'efecte de la contaminació d'una indústria que hi havia en aquella població.
La Aircross.
La Aircross, sí. Exacte, que sí, prou polèmica ha generat al llarg dels anys en l'efecte sobre la població infantil. De quina manera... Quina mena d'efectes? Què es mereix sobre la salut dels nens en aquest projecte?
Bueno, nosaltres intentem mesurar la salut infantil i engloba bàsicament neurodesenvolupament, també el creixement o l'obesitat i ara també pues, que comença la pubertat, volem veure també si hi ha una pubertat saludable o també d'estar afectada degut als contaminants.
I de moment, quines troballes o quins resultats ha donat aquest projecte?
Uf, pues, una de les grans àrees on hem trobat més resultats és en l'àrea de neurodesenvolupament, en el qual hem vist que diferents tipus de contaminants afecten el neurodesenvolupament dels nens. I també hem vist com altres aspectes positius, com la lactància materna o l'estatus nutricional tant de la mare durant l'embaràs com posteriorment durant el seguiment, també afecten positivament, si la nutrició és adequada, també al desenvolupament neuropsicològic. També hem vist com els contaminants poden afectar i incrementar l'obesitat a través d'una disrupció del sistema endocrí.
Podem explicar una miqueta més, això és curiós, que la contaminació pugui provocar aquesta, o pugui no provocar directament, sinó afavorir l'obesitat.
Sí, perquè hi ha diverses hipòtesis. Una d'elles és que alguns tipus de contaminants, com els organoclorats, copien algunes hormones de l'organisme de les quals poden provocar el que se'n diu una disrupció de l'equilibri hormonal del nano. en el qual, per exemple, certes hormones poden estar afectades, sobretot, i hormones relacionades amb el metabolisme i l'obesitat, entre d'altres hormones també relacionades amb el neurodesenvolupament. I aleshores, aquest tipus de contaminants, per això se'ls diu disruptors endocrins.
Uh-huh. De fet, l'obesitat és una de les problemes principals que hi ha avui en dia en la salut infantil.
Sí, i també, per exemple, no solament podria ser degut a la contaminació ambiental, també els hàbits de la dieta han anat empitjorant al llarg dels anys i ara ens trobem en que cada cop ens assemblem més als americans de lo malament que mengen, no de lo que abans menjàvem. I llavors aquí també es pot haver estat incrementant l'obesitat infantil, que per cert a l'estat espanyol ara avui dia d'avui és una de les més altes del món.
Uh-huh. Per tant, parlàvem d'això, de l'evolució del neurodesenvolupament dels nanos, de com els afecta també la contaminació, és una de les dels centres principals d'aquest projecte. De fet, m'explicaves abans que en les últimes fases d'aquest projecte, alguns nens a Sabadell se'ls hi ha donat una espècie de motxilla en la qual es mesurava tota la contaminació que rebien durant un dia.
O, sí, es feia com un seguiment 24 hores. La motxilla, per exemple, quan el nen dormia es posava al costat, a la tauleta. Després, quan el nen s'aixecava, pues, s'enduia la motxilla al col·le. Es mesurava també en el moment en què va de la casa al col·le, que és un moment en què es respira molta contaminació, perquè és un moment d'hora punta. I aleshores, quan que van caminant o agafen l'autobús, és igual, es traslladen a les escoles, i després també es veu un pic quan és l'hora del pati, perquè, clar, a vegades aquest tipus de contaminació atmosfèrica queda en el sòl del pati, i quan els nens corren, o inclús dins la classe, quan hi ha moviments, totes aquestes partícules tornen en suspensió i tornen a afectar l'organisme. Aleshores, una mica voler estudiar 24 hores seguides com els diferents pics i diferents tipus de pol·lució atmosfèrica en aquest cas.
Uh-huh. De fet, estem pendents encara d'aquests resultats, d'aquesta part d'aquesta medició, però sí que almenys el que ens servirà serà sobretot per poder veure també que Sabadell és precisament una de les ciutats més grans de Catalunya, per tant suposo que sí que és una fotografia que pot ser interessant per a la resta del país.
Sí, sí, totalment d'acord. Sabadell pot ser, inclús podríem dir que està una mica menys contaminada que Barcelona a nivell de pol·lució atmosfèrica, tot i que déu-n'hi-do el contaminada que estan. Vull dir, es fa com una mica la mitjana que podríem tenir, sobretot per les persones que viuen en zones urbanes.
Mm-hmm. Comentaves abans que aquest projecte va néixer l'any 2004, com el coneixem ara mateix, però es feu una reunió anual que si no m'equivoco va ser fa poc. Per què serveixen aquestes reunions?
Aquestes reunions les fem de forma anual, si tenim pressupost, a vegades...
Aquestes coses a vegades depenen de...
Sí, perquè amb les retallades pues, hem tingut bastants problemes, però tot i així sempre hem intentat fer-ne una anual, i en aquesta reunió pues, es discuteixen les troballes dins del projecte INMA, això per una part, i també es discuteixen els diferents grups de treball per coordinar-nos entre tots i que tots seguim el mateix protocol. Vull dir que, com que és un projecte multicèntric, el que necessiten molts esforços de coordinació, i és molt important discutir quin és el protocol per la següent visita i que tots els centres facin uns mínims, tant en qüestionaris, de dieta, contaminació, mesures, en desenvolupament neuropsicològic, quines mesures d'obesitat farem... Bueno, discutim tot això. Mm-hmm. Ara, hi ha moltes reunions via Skype també, perquè l'esforç de coordinació és brutal.
Qui participa en aquest projecte? Qui l'impulsa? Veus que hi ha molts grups de treball, de quanta gent estem parlant?
Estem parlant, doncs, és a nivell d'estat espanyol, tenim pues, gent que hi treballa a Menorca, gent que hi treballa a Sabadell, bueno, a Barcelona, en el IES Global, gent que hi treballa a Guipúzcoa, gent que hi treballa a Astúries i també a València i Granada. Mm. Imagini's. I a cada centre hi treballa molta gent. I després tenim molts estudiants de doctorat que volen fer articles científics, perquè el producte final de la recerca és fer articles científics i posar-los al servei de la societat. Perquè dir, miri el que estem veient, miri, senyors polítics o senyors responsables, hem de fer tals recomanacions o hem de fer què, no? Aleshores, el producte final són els articles i aleshores podem dir que tenim centenars de persones treballant-hi amb INMA.
Mm-hmm.
És una feina conjunta.
És una font, sobretot, brutal de dades, de una quantitat de dades per poder després ordenar-les, com deies, en articles científics, en feines més específiques. Una última pregunta, perquè ens fem una idea també, no sé si tens la dada, quants nens participen en aquest, quantes famílies participen en aquest estudi?
Bueno, doncs en aquest estudi, si ajuntem
tots els centres,
estem parlant d'unes 3.600 famílies seguint-les, més o menys això, o unes 4.000 com a màxim, però arribem 3.500, jo crec que és les que ara tenim.
Mm-hmm. Doncs Jordi Julves, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, moltes gràcies per explicar-nos d'una manera prou didàctica com funciona aquest projecte i esperem que puguem seguir traient conclusions en els propers anys.
Tot un plaer a vostès.
El POU.